més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vitorí.
Què tal, com esteu? Dimecres 9 de novembre del 2022. Arribem a l'equador gairebé de la setmana. Semblava, de fet, que havia de ser una setmana entretinguda al Centre d'Esport Sabadell, malgrat no tenir competició, i de moment ha quedat força aigualida. Ni avui partit d'entrenament contra el filial, ni divendres, aquesta és la notícia d'última hora, amistós a Sant Oleguer contra el Badalona Futur. La idea que tenia el Centre d'Esports per mitigar la falta de partit competitiu a Primera Federació, aquesta idea inicial, se n'ha anat a Norris. De fet, es va desprogramar el partit contra el B, al·legant una càrrega excessiva en el físic dels jugadors, pensant que dos dies després hi hauria duel contra els escapulats, i ahir, insistim, va caure aquesta opció versió oficial per motius aliens al club. Ja us diem nosaltres que des de Badalona consideraven que no tenien efectius suficients per enfrontar-se al Sabadell en el partidet de demà passat, d'aquest divendres. Sigui com sigui, i s'acabi trobant una alternativa o no en les pròximes 48 hores, setmana d'aquelles que de moment està servint per fer net mentalment de les dues últimes derrotes, per fer grup i per fer pinya, i ja a partir de la setmana que ve sí que de totes per centrar-se en el retorn a la competició i per centrar-se en el Numancia.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Avui recuperem el Toni González, al control de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Barça marxa a l'aturada del Mundial com a líder de primera divisió gràcies al triomf per 1-2 al Sadar d'Osasuna amb els gols de Pedri i Rafinha. A la segona meitat, Lewandowski va ser expulsat a la mitja hora de joc i Piqué, en el seu últim partit, al descans, estava a la banqueta, amb greus insults a Gil Manzano, segons va recollir l'acte. També ahir, Elche 1, Girona 2 i Atlètic 3, Valladolid 0, amb doblet de l'exarlequinat Gorka Guruceta, que endú 5 ja, i que, atenció, surt a un gol cada 39 minuts. Veure per creure. Avui, 4 partits més de la 14a jornada, Almeria-Getafe i Sevilla-Real Sociedad a les 7, Espanyol-Villarreal a les 8 i Mallorca-Atlético a quarts de 10. Atenció també perquè, segons l'equip, Sadio Mané es perd el Mundial. El davanter senegalès va sentir molèsties al genoll en el duel contra el Werder Bremen. A segona divisió, l'ex del Levante, Paco López, és el nou entrenador del Granada, substituint Aitor Caranca, i el Barça d'en Bol retirarà al Palau la samarreta de Víctor Tomàs el 30 de novembre, després del partit contra el Kiel alemany. La resta del sumari.
Què es comenta la recepció?
Doncs de seguida comentarem tota l'última hora del Sabadell. Saludarem també el capità del Centre d'Esports, César Morgado. Repassarem l'actualitat de la tercera catalana. Farem un cop d'ull i en clau poliesportiva, vòlei, rugbi, bàsquet. I avui també ens visita aquí a l'Hotel Suís el ciclista sabadellenc Raül Rota.
L'actualitat de la primera ref.
El més pur estil Gerard Piqué, i a través també d'un vídeo a Twitter, Ibai Gómez deixa el Depor i anuncia la seva retirada del futbol professional als 32 anys.
Soñaba simplemente con jugar a fútbol, pero nunca imaginé jugar en primera división, en el Athletic Club, con la selección de Euskadi, la Champions League, Europa League, ganar títulos, jugar en históricos como el Deportivo Alavés, el Deportivo La Coruña, vivir experiencias fuera de casa y muchas otras vivencias que he podido tener.
Les paraules d'Ibai Gómez, en aquest cas el vídeo que penja al seu canal de Twitter, que recull també el Deportivo de La Coruña. A més, ahir va debutar amb el primer equip del Barça, primera divisió, l'exarlequinat Xavi Riad, el Barça Atlètic ara mateix. Va entrar en el minut 89 amb l'1-2 substituint Pedri. I ens quedem també amb una dada de Pedro González a Twitter. Remuntades més ràpides a Primera Federació. Andorra 2, Cornellà 1, amb 83 segons el 30 d'octubre del 2021. I, sí, Sabadell 1, Real Sociedad B 2, en 87 segons, 4 segons més del passat dissabte. Doncs això, per 4 segons que el Sabadell no té aquest dubtós honor d'haver patit una remuntada ràpida en contra.
De quin partit no estarem pendents?
D'aquí a menys de 3 hores, a les 4, partit de la Superliga grega, Panaitolikos, Panaitinaikos.
I a les xarxes socials?
Javi Martos, 11, a Twitter, crònica de Mundo Deportivo de l'any 1986, l'últim partit del Manresa a la Copa contra el Sabadell. Des de llavors, diu, Manresa no viu un dia com aquest amb més de 2.000 espectadors. Aquell dia, recordem, el centre d'esports va guanyar 0-4, va passar de ronda, i el titular va ser, se classificó el Sabadell entre bostezos. Recordem que el Congost reben el Pontevedra diumenge al migdia en aquest partit de Copa.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'exnedador del Club Natació Sabadell a finals del segle passat, principis d'aquest, Frederic Witt.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Una i 10 minuts del migdia d'aquest dimecres 9 de novembre del 2022. De seguida intentarem parlar amb el capità del Centre d'Esport Sabadell, César Morgado, acabant avui l'entrenament, l'activitat de grup, de fet, que té el Centre d'Esports Sabadell per fer d'aquest dimecres una mica més distès. Però abans, el que dèiem al principi, que havia de ser una setmana de dos amistosos, el club arlequinat, avui contra el filial, divendres contra el Badalona Futur, i al final ni un ni l'altre. Dilluns es va cancel·lar el partit d'entrenament contra els de Jordi López per no carregar, el que dèiem, físicament en excés la plantilla, i al final resulta que ahir també va caure el duel a Sant Oleguer contra el conjunt escapulat de Segona Federació per motius aliens al club. Segons ens deien, insistim, des de Badalona ens esgrimien aquesta falta d'efectius per poder disputar aquest amistós en condicions. Recordem que a l'estiu també hi havia programat un partit de pretemporada contra el Badalona que va acabar caient. Per tant, no hi ha manera de moment de jugar contra els Edgar, Facu i companyia. A tot això, no està descartat que el club pugui trobar una alternativa abans del cap de setmana, perquè recordem que després el club, la plantilla tindrà lliure uns dies. Per tant, a l'espera de novetats, però insistim, ni filial avui, aquest matí, no hi ha hagut cap partit d'entrenament contra el B, ni tampoc divendres amistós a Sant Oleguer. Això pel que fa a amistosos i no amistosos. Pel que fa al partit del dia 20, a les 12 del migdia contra el Numancia, el club organitza desplaçament pels aficionats que vulguin anar a Los Pajaritos. El preu de les entrades que ha fixat el club surià, que ja ha generat de fet algunes queixes a les xarxes socials, és de 20 euros, 10 això sí, pels menors d'entre 5 i 14 anys. Amb el paquet sencer, autocar inclòs, el preu ja s'enfila fins als 60 euros. Tot plegat es pot adquirir a la nova Creu Alta en horari d'oficines, però insistim que ha generat un cert malestar aquest preu de 20 euros pels aficionats arlequinats, pels visitants a Los Pajaritos. L'autocar, per cert, sortirà la matinada de dissabte a diumenge a la 1 i tornarà un cop acabi el partit. Per tant, desplaçament, sens dubte, per valents, el del dia 20 a Los Pajaritos de Sòria. I a tot això, el Numancia sense entrenador. Han passat ja 48 hores des de la destitució de Diego Martínez i sense novetats tampoc des de Sòria pel que fa a la contractació del nou míster. De fet, els rumors tampoc han anat a més en les últimes hores. Es deia, recordem, a les travesses que hi seria o que hi era Pedro Munitis, però no ha passat d'aquí la història al voltant de l'extècnic arlequinat. Rescatem avui un parell de fragments del director esportiu del Numancia, Rubén Andrés, a Ser Deportivo Sòria, dient d'entrada que no tenen pressa per triar qui serà el nou inquilí de la banqueta de Los Pajaritos, i recorda que tenen un marge especial aquesta setmana fins al partit del dia 20 contra el Centre d'Esports Sabadell.
Tenemos claro el perfil, estamos manejando varios perfiles, pero también te digo que no nos vamos a precipitar. Es decir, creo que tenemos tiempo de sobra para sentarnos, para hablar con entrenadores, para ver entre todos cuál es la mejor opción. y acertar, sobre todo acertar. Pero por eso, para acertar, no significa coger lo primero que viene ni lo que crees que puede ser bueno ya. Es decir, hay que tomar muchas decisiones, hay que barajar todo lo posible. Y ahora, pues con la Copa que tenemos por medio este fin de semana, ya con los ojos puestos también en el partido del Sabadell, pues creo que tenemos tiempo para eso, para no precipitarnos.
Doncs això, no precipitar-se, i aquest marge que escoltàvem ara fins al partit del Centre d'Esport Sabadell per trobar aquest nou inquilí de la banqueta del Numancia, però insistim que han passat ja 48 hores i de moment poques notícies se saben al voltant d'aquest càsting pel que fa a l'entrenador del pròxim rival del conjunt arlequinat. I el segon fragment, el segon tall d'àudio, el per què s'ha encarregat a Diego Martínez marcant. Insistim, la salvació, ahir ho explicàvem, amb els mateixos punts que el Sabadell, 13, si a més va ser el tècnic que va pujar l'equip la temporada passada de segona ref, a més proclamant-se campió del seu grup.
Esto es como las relaciones de pareja. La pasada temporada mucha gente también pedía destitución y nosotros creímos conveniente que no, porque hemos confiado siempre en Diego y en su trabajo, y al final los resultados ahí están. Campeones de liga, ascendimos, es decir, Diego cumplió los objetivos y las expectativas. Pero hay un momento en el que se ve que no hay vuelta atrás, no hay una solución fácil para el presente, porque vivimos del cortoplacismo ahora mismo en el mundo del fútbol, y creemos conveniente que ahora mismo hace falta pues otro perfil o otra voz dentro del vestuario que haga llegar otro mensaje.
Doncs aquest era el motiu, els motius que exposava Rubén Andrés, insistint, director esportiu del Numancia, als companys de la cadena SER, de la cadena SER al voltant d'aquesta destitució de Diego Martínez, i qui serà el seu substitut, que tindrà també aquest honor de debutar contra el Centre d'Esport Sabadell, si és que no ho fa abans del partit del cap de setmana que té de Copa a l'equip sorià. Un Diego Martínez, per cert, que es va acomiadar ahir també dient que el futbol actual hi ha massa pressa. Va ser un dels principals titulars que va deixar l'extècnic ja del Numancia. Recordem que l'equip sorià s'ha convertit en el primer equip del grup 2 que canvia d'entrenador aquesta temporada, després de 7 canvis, ni més ni menys que el grup 1. El grup 2 estava la cosa més tranquil·la, però insistim que aquest és el primer canvi d'inquilí de banqueta. De moment, per cert, ha agafat les regnes de manera interina Pablo Ayuso, que ja hi era el cos tècnic i que havia estat l'entrenador del juvenil de Divisió d'Honor i del filial, i no es descarta, ho deia el mateix Rubén Andrés, que aquest diumenge pugui dirigir l'equip en el duel que tenen de Copa del Rei al camp del Sant Juan de Pamplona, però tot fa indicar que en el pròxim partit de Lliga contra el Centre d'Esport Sabadell, el dia 20 a les 12, doncs ja hi hauria d'haver nou entrenador d'aquest Numancia. Estarem pendents dels rumors i de les informacions en les pròximes hores al voltant d'aquest sentit.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Dos minuts per sobre del punt d'un quart de dues. De seguida parlarem amb el capità del Centre d'Esport Sabadell, amb César Morgado, que, insistim, estan acabant aquesta activitat de grup barra entrenament lleugeret d'avui al Centre d'Esports Sabadell. Però mentrestant seguim parlant de futbol aquí a l'Hotel Suís. Ahir fèiem un repàs extens de la primera i de la segona catalana, i avui també volem fer un repàs de com els hi va als 6 representants de la ciutat que tenim enguany al penúltim grau del futbol català. Recordem, així d'entrada, que n'hi ha 3 al grup 6, 3 més al grup 13, i que és una temporada en què únicament puja el primer i baixen els 4 últims classificats. Al grup 6, sobretot, destaquem la presència de la sabadellenca, que en els últims anys havia estat un esglaó per sobre i que de moment està complint amb aquests pronòstics que el situen com un dels favorits per tornar a segona catalana. Els taronja no han perdut després de 7 jornades i són tercers amb 17 punts, 5 victòries i 2 empats, a 2 punts del Rubí B, amb un partit més, el segon equip rubinenc, i també a 2 del Juventud 25 de Septiembre, que és el líder. José Antonio Moreno segueix sent el tècnic, segueix estant al capdavant d'aquesta sabadellenca.
Nosotros la verdad es que de momento los resultados no nos están dejando de arriba, todavía no conocemos la derrota, y el equipo, bueno, poco a poco estamos mecanizando la estructura y el cómo queremos hacer las cosas. Y bueno, todo esto, cuando tú quieres hacer un trabajo un combinativo donde des prioridad al ataque en relación a la defensa, pues todo esto tiene unos tiempos, unos plazos, unos periodos, y el equipo pues está moldando. La verdad que estoy contento con cómo está yendo la temporada, que podemos mejorar, indudablemente, porque se trata de eso, ¿no? De cada día ir dando pasitos adelante. Pero bueno, yo tal como está dando la competición, estoy francamente contento con el rendimiento de los chavales.
Dissabte a les 4 visiten el Can Trias, equip de mitja taula, que es troba just per sobre del Planadeu Roureda B, que és el segon equip del grup 6. Sabadellenc, evidentment, que de moment una de freda i una de calenta. 4 victòries i 4 derrotes en aquestes primeres 8 jornades. Dissabte a 7:15 reben a Can Deu la Farga 21, que està per sota de la Saba a la classificació. I el tercer en discòrdia és el Cercle Sabadellès, que ho està passant pitjor, que és penúltim amb 4 punts. A 8:15 tindrà un duel d'urgències a Can Anglada contra el Sant Cristóbal B, amb els mateixos punts que els de la carretera de Bellaterra. I pel que fa al grup 13, sobretot dos equips destacats de la ciutat que s'han desinflat una mica amb les dues últimes derrotes consecutives. Cinquè és el Planadeu A, amb 15 punts, a 4 del líder Can Buixeras. El tècnic de l'equip és Antonio Jara.
És una valoració positiva. Y aunque estos dos últimos partidos que hemos jugado no han sido favorables para nuestros intereses, se puede dar por bueno el inicio del campeonato. Y en cuanto al objetivo que nos marcamos esta temporada, pues es estar lo más arriba posible en la clasificación y llegar al tramo final de la competición con opciones de pelear por el ascenso. Aunque no va a ser fácil estar ahí arriba porque esta temporada va a estar muy reñida.
Diumenge, a 4:15, per cert, jugant a casa, a la Roureda, però com a visitants contra el Naise barceloní, en plena ratxa de 5 derrotes consecutives al rival. Amb 13 punts hi ha el nou projecte de l'escola de futbol Joan Murtró, encapçalat pel Quico Díaz, que visita al migdia el Sant Adrià, tercer classificat, i que té aquesta mateixa dinàmica que comentàvem abans que el Planadeu A, aquestes dues últimes derrotes consecutives que han fet que perdés una mica de pistonada. I com a l'altre grup, qui pitjor ho està passant en aquest cas és el Llano, que va arrencar amb un 6-9, però va encadenar llavors 4 derrotes consecutives i en el darrer duel va tallar en certa manera aquesta ratxa amb un empat contra la penya Pajarila a casa. Els de Can Puigcerner són antepenúltims i dissabte a les 6 s'enfronten a domicili al Santa Maria de Montcada, que està 4 punts per sobre a la classificació. Fem una aturada per la publicitat aquí a l'Hotel Suís i de seguida obrim bloc poliesportiu parlant de voleibol o també de ciclisme, que tenim convidat aquí a l'estudi avui.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Des d'Ucraïna, arriba per primera vegada al teatre La Faràndula de Sabadell, al Ballet de Kiev, amb el Llac dels Cignes. Amb una increïble posada en escena i la màgia del Ballet de Kiev. Diumenge 20 de novembre, al Llac dels Cignes, al teatre La Faràndula. Compra ja les teves entrades a la mateixa taquilla del teatre, a sabadellcultura.cubin.cat o a balletdekiev.com. Donació d'un euro i mig per entrada venuda a favor d'UNICEF pel suport als nens i famílies d'Ucraïna. Ballet de Kiev, ballant des del cor.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Obrim bloc poliesportiu. Estem de tornada aquí a l'Hotel Suís i ho fem començant amb vòlei, perquè els dos sèniors del Club Natació Sabadell continuen calcant resultats en les últimes setmanes. Després de dues jornades consecutives en què la moneda va sortir cara, Aquest cop va tocar la creu, amb dos desplaçaments, tot s'ha de dir, molt i molt exigents. En el cas del masculí de Superlligadors, derrota d'aquelles de sortir amb el cap ben alt a la pista de l'Illa Grau Castellonenc, el líder del grup i un conjunt, ho explicàvem la setmana passada, que la temporada anterior es va quedar a un sol partit de l'ascens de Superlliga. Els de Roberto Pozzato van perdre els dos primers sets pel mateix marcador, 25-16, però van ser capaços de guanyar el tercer per 22-25 i de competir el quart amb dignitat, amb un ajustat 25-20. El tècnic destaca la competitivitat dels seus jugadors en un escenari tan i tan complicat.
Són equips que volen pujar de categoria, tenen com 7 o 8 fitxatges professionals, o sigui que diem que estan en una altra òrbita respecte a nosaltres. Però bueno, la satisfacció que amb gent de la casa agafar-li un set, bueno, això sí que sempre queda.
Doncs el Natació Sabadell, que continua en una zona tranquil·la de la Superliga 2, vuitè amb 7 punts, 3 menys que el Balàfia Lleida, el rival al pavelló del club, aquest dissabte a 4:45 de la tarda. Pozzato augura que es viurà un partit llarg contra un rival que ha de servir també de termòmetre per saber si poden optar a estar entre aquesta classe mitjana de la Superliga 2.
És una prova evident, que és un equip que més o menys està, bueno, està pujant com a nosaltres, sí que té fitxatges, però bueno, jo crec que és una prova important per determinar si estem a l'altura dels grans d'aquesta competició o si, bueno, o si el resultat ha sigut una casualitat. I jo crec que no, jo crec que podem competir amb aquest equip i m'imagino que sigui un partit molt complicat.
Doncs això pel que fa al masculí. Just després serà el torn del femení en aquesta doble ració de vòlei habitual a casa. De seguida en parlarem d'aquest partit, però abans les de Xavi Perales no van tenir cap opció en l'última jornada a la pista del Barça B, malgrat aquestes millores en el joc mostrades amb les dues últimes victòries en un equip molt, molt i molt renovat. Enguany, derrota per 3-0 del club amb parcials de 25-18, a 19 i a 17. Marta Carrascosa, la capitana de l'equip, considera que les blaugranes són el millor rival al qual s'han enfrontat en les 5 primeres jornades de Lliga.
Diria que des del meu punt de vista és el rival més complet que ens hem trobat fins al moment. Va ser un equip ordenat en defensa i en bloqueig i fort en atac també. I bueno, ens van fer mal. Van fer que nosaltres tinguéssim errors en recepció i moltes vegades no vam saber com acabar els punts. Encara ens costa acabar els sets i és algo que hem de seguir treballant, però bueno, per això estem.
Sí, parlàvem de paral·lelismes amb el masculí pel que fa a la seqüència de victòries i derrotes en les últimes jornades. Vuitè també és a la classificació de Primera Nacional al femení del club, amb aquests 6 punts, a 3 de diferència del Bordils, que és el pròxim rival que visitarà les antigues Naus, un equip contra el qual no han jugat encara directament aquesta temporada, però a qui van poder veure de ben a prop a l'estiu a la Lliga Catalana de Divisió d'Honor que va organitzar el Club Natació Sabadell, a la primera fase. Carrascosa es queda amb aquella referència.
El recordo Bordils com un equip molt defensiu, molt pesat, defensen molt, no donen una pilota per perduda, això els caracteritza moltíssim i res, haurem de saber jugar molt contra això. Trobo que nosaltres també som molt defensives, per tant pot ser un partit llarg. Venen d'una bona dinàmica de guanyar la setmana passada contra un partit que també, un rival que també era molt defensiu, per tant bueno, haurem d'estar a aquest nivell, defensar i seguir defensant per no donar una pilota per perduda i els punts més llargs que vinguin cap al nostre costat.
Doncs a 6:45 o més tard, ja se sap com van aquestes coses, en funció del partit d'abans, en aquest cas del masculí, arrencarà aquest segon partit de la tarda als pavellons del Club Natació Sabadell entre l'equip femení de Primera Nacional i el Bordils.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Un, dos,
Fa un parell de setmanes vam tenir aquí a l'Hotel Suís el ciclista sabadellenc David Domínguez, que acabava la seva etapa sub-23 amb l'equip de la Fundació Alberto Contador i estava a l'espera d'alguna oferta per fer aquest pas a professional. I precisament qui va seguir aquesta progressió ara fa un any, que també vam seguir aquí a Ràdio Sabadell, és un altre ciclista de la ciutat, també doncs, de la grupeta del David, com és el Raül Rota. Què tal, Raül? Benvingut de nou aquí a Ràdio Sabadell.
Hola, bones. Bueno, primer de tot, gràcies per convidar-me. I, bueno, sí, doncs parlarem una mica sobre la meva temporada i bueno, el que vulguem parlar. Doncs.
Sí, perquè a més, començarem pel final. Tu has debutat aquest any com a professional amb els colors del Manuel a la Fundació en aquesta categoria continental, que perquè ens entengui tothom seria com una mena de tercera divisió del ciclisme, però les últimes notícies d'ara fa pocs dies és la confirmació que l'equip no sortirà a competir el pròxim any, l'any 2023. Com portes aquesta situació a nivell personal?
Bueno, jo personalment ho portava pitjor doncs, més durant la temporada, sobretot aquests últims mesos de temporada, no? Perquè, bueno, no és només el fet de igual la falta de pressupost que hi ha hagut finalment, sinó també el tema de poc calendari i bueno, això que no hem tingut moltes curses durant l'any i, clar, doncs això implica que tu estàs entrenant a casa, no? Preparant-te al 100%, però no saps si correràs d'aquí 2 setmanes o d'aquí un mes. I clar, doncs això doncs complica molt les coses i doncs mentalment va llimant i bueno, desgasta molt.
És que a més, abans d'aquesta entrevista repassava el que havia estat una temporada doncs d'estrena al ciclisme professional. Recordo que a principi d'any, d'aquest 2022, parlava molt que si estaves a Mallorca, que si o Gran Camino, que si Jaén, que si Astúries... Bé, al final un calendari en aquests 3-4 primers mesos bastant atapeït de curses aquí a nivell espanyol, però és que després de l'estiu podríem dir que ha estat Castella i Lleó, alguna clàssica al nord i poquet més, no?
Sí, bueno, és això que han sigut també molts mesos doncs, entrenant a casa i, clar, també amb incertesa de no saber si anava a córrer més o no. Jo, doncs, personalment, ho he intentat disfrutar, no?, cada cursa com si fos doncs, l'última i donar-ho tot. I, bueno, sí que és veritat que, parlant de resultats, doncs, no hi ha hagut tampoc cap... Bueno, com és d'esperar també en un primer any, no?, a professionals. Però bueno, jo crec que també el meu rendiment ha estat dintre de lo que és correcte, també doncs, tenint en compte el nivell que hi ha no, avui en dia a professionals i que eren curses doncs, de molt nivell.
Que a més anaven tots els equips de final del World Tour. Has coincidit en diverses curses, sense anar més lluny, per exemple, amb els Movistar, no? Que seria el màxim exponent aquí a Espanya. De seguida et preguntaré pel que t'ha sorprès més d'aquesta temporada, però ni que sigui per arrodonir d'això que parlàvem ara, en aquesta mateixa entrevista deien que a partir del mes de març ja l'equip va tenir problemes de finançament, tenien problemes per pagar les nòmines. A tu t'ha afectat també aquesta situació a l'equip?
Sí, sí, o sigui, al cap i a la fi hem sigut tots els membres de l'equip, no, perjudicats. Bueno, doncs ho anàvem parlant i així i ho hem mirat de portar de la millor manera possible. Sí que és veritat que després els gastos i així doncs han estat, o sigui, estaven tots a l'ordre del dia, no? I però clar, sí que és veritat doncs tema sou i així doncs no s'ha pogut complir.
Doncs una autèntica llàstima, un debut professional força accidentat. Ara, com si diguéssim, podríem dir que tornes a la casella de sortida, no? A buscar equip, a començar gairebé de zero, no?
Sí, bueno, dintre del que cap, doncs, bueno, amb un any d'experiència més, no? Amb més o menys curses, però, bueno, almenys ja he pogut saber el que es corre, no?, a professionals. I doncs també situar-me una mica en on puc millorar i les coses per polir de cara a l'any que ve.
Hi ha algun progrés per això en aquest sentit a l'hora de buscar mallot de cara a la temporada que ve?
Bueno, encara no sé res exacte, però bueno, sí que estic esperant algun equip de Portugal però bueno, i si no, doncs hauríem de plantejar diferents opcions que encara no les sé ni tampoc et sabria dir, no? Però bueno,
Ni pensar-les, no, de moment, ni plantejar-les.
No, la veritat que miro de donar-li les mínimes voltes possibles i res, això, el que tingui que ser, doncs, serà.
És que el David, per exemple, parlava d'esperar o de córrer un any fins i tot en aquest calendari amateur a l'espera de trobar una sortida. És que és el pas més complicat, no?, podríem dir.
Sí, bueno, o sigui, és un pas que l'has de tenir també molt clar, perquè doncs a vegades val més la pena donar un pas enrere, no?, i poder donar després dos endavant. Però bueno, és veritat que ho has de tenir molt clar, perquè òbviament la pressió que et pots posar després d'haver estat a professionals, doncs, diguem, donar un pas enrere, doncs has de tenir els objectius i les coses clares. Però bueno, jo crec no és un pas que no, o sigui, no et puc dir que no el faria, però sí que és veritat que s'ha de tenir clar i s'ha de pensar molt.
Un cop has arribat, ni que sigui aquesta categoria continental, imagino que deu ser dur, no?, el fet de pensar anar cap enrere. Parlem d'aquesta experiència també, Raül, no?, de com ha estat aquest primer any al professionalisme, ho dèiem abans. D'entrada, sé que sona molt, molt tòpic, però què és el que més t'ha sorprès de córrer, doncs això, amb els millors, podríem dir?
Bueno, comparat amb l'any passat, jo crec que el ritme, no? Els equips així més grans doncs controlen molt la cursa i quasi que, bueno, els equips més petits doncs van a lo que poden i a lo que et deixen. I bueno, nosaltres sí que hem mirat aquest any de buscar alguna escapada i així. I res, doncs, bàsicament acabar totes les curses possibles, agafar experiència i també agafar ritme. I disfrutar, sobretot.
I suposo que compartir carretera també amb els millors, perquè en algunes d'aquestes curses que comentàvem ara del calendari, ho dèiem, equips com el Movistar, en l'any de comiat d'Alejandro Valverde, vull dir, imagino que situacions com aquestes i ciclistes com aquests te'ls hauràs trobat.
Sí, sí, hi ha hagut moltes curses que he coincidit amb gent que està disputant el Tour o la Vuelta o curses així més importants. Sí que és veritat que quan ho penses, o sigui, durant la cursa així, no és algo que vagis pensant, no? Però sí que després quan ho penses en fred a casa, doncs sí que és com, o sigui, estic aquí realment i que és un plaer per mi realment haver tingut aquesta oportunitat també. Òbviament no com m'hagués agradat, però que també estic molt agraït d'haver pogut compartir aquest any a professionals.
I d'aquestes curses que esmentàvem abans, alguna que diguis, ostres, m'ha agradat especialment o em quedo amb alguna de les voltes curtes que he fet o amb alguna de les proves d'un dia?
Bueno, jo diria que el que més em va sorprendre igual és una cursa que vaig fer a Portugal, que, bueno, no, òbviament no perquè tingui allà l'opció d'anar, sinó perquè bueno, és un ciclisme també que diuen que és diferent, bueno, no per coses, però jo vaig estar corrent allà 4 dies, diria, i la veritat que em va agradar molt, no sé, la forma que es corre i així és tot, o sigui, és com la categoria aquí a amateur, però molt més professionalitzat. Els equips allà la majoria són continentals, que és com els equips que jo he estat aquest any. I bueno, doncs l'ambient i així, hi ha molta afició allà també, i doncs la cursa aquesta que vaig fer és una de les que millor record tinc. I jo també diria que doncs Mallorca, per exemple, pel tema de que, bueno, dels primers viatges també amb avió, havent de competir i així, i clar, també era la cursa doncs de les més importants d'aquest any, llavors jo crec que aquestes dues serien les millors, les que millor record tinc.
Ens quedem amb aquestes dues. Ara, per cert, Raül, si l'altre dia ja el David ens deia que ell estava aprofitant aquest temps entre temporades per passar-se al ciclocross, tu també, no?, en aquest sentit. Aneu una mica de la mà tota aquesta grupeta del Vallès.
Sí, sí que és veritat que la majoria de dies doncs sortim junts, no?, i aprofitem, doncs, si tenim ciclocross i podem coincidir en sortir els dos o, bueno, tres o els que ens juntem, doncs sempre mirem de fer el mateix entreno o semblant. I sí, bueno, jo porto anys fent ciclocross, sí que és veritat que els anys passats doncs menys, igual feia una o dues curses, però aquest any com tinc més mono de córrer i de curses, doncs n'en porto ja 3 i la veritat que molt bé. És una disciplina també diferent, que bueno, és només una hora de cursa, però que es disfruta igual i és molt divertit.
És una hora que has d'anar, pel que ens deia el David i pel que evidentment podem veure a televisió, que has d'anar al límit, que
sí, sí.
Has d'anar a tope tota l'estona.
Sí, sí, o sigui, és com una contrarrellotge d'una volta o el que sigui, doncs una hora el que tinguis.
I això noteu vosaltres també, que millora en les vostres prestacions, el fet de canviar el ciclocross, després noteu també una certa millora a la carretera?
Bueno, sí, sí que es nota. També hi ha moltes situacions dintre del peloton i així de tècnica, no?, que el ciclocross doncs te les pot fer millorar. I sí que és veritat que doncs igual la pretemporada la comences molt, molt millor, no?, bueno, de pols i així. Uh-huh. I de condició, doncs, si comences fent ciclocross, és una bona opció.
Per tant, ara el calendari, que estem amb aquesta Copa Catalana, que a més el David porta el jersei de líder, encara tens alguna prova en ment? No sé si fer-les totes, les que queden del calendari, o què tens en ment?
Bueno, ara, per exemple, aquest cap de setmana passat va ser la de Sant Quirze, que sí. Bueno, pilla aquí al costat, i jo crec que faré un parell o tres més, i després sí que m'agradaria fer el Campionat d'Espanya, que és aquí a prop, a Vic, i després ja diria que no hi ha curses. Llavors seria això, tampoc les faré totes perquè, bueno, també haig de fer carretera i, mm-hmm. i agafar fondo. Però bueno, sí, la veritat que les que pugui o les que em vinguin de gust fer, doncs aniré i, bueno, això, per si puc preparar els Campionats d'Espanya, doncs millor.
I també la temporada 2023, que vaja, estarem ara, ens has posat una mica les dents llargues, estarem esperant doncs això, que es confirmi aquest fitxatge per un equip continental portuguès, que vaja, seria també una bona notícia per continuar amb aquesta carrera en el món del ciclisme i, com diem sempre, per intentar que la nòmina de sabadellencs professionals, que sempre és tan difícil aquest pas, doncs vagi sent cada cop més gran. Raül Rota, moltes gràcies per venir aquí a l'estudi 1 de Ràdio Sabadell. Molta sort també en el que pugui venir de cara al futur. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Informació.
I també una mica com el Virolet, són dues de les obres grans de Sabadell que tenim prioritzades en aquest pla d'encàrrec i actuacions.
L'anàlisi de l'actualitat.
A veure, jo penso que això es produirà durant dos trimestres amb recessió.
Les notícies d'última hora.
Doncs a hores d'ara tenim afectacions generalitzades a totes les línies de Rodalies que poden superar els 30 minuts.
Tot això i molt més ho trobareu de dilluns a divendres a partir de les 2 al Notícies Migdia.
Notícies Migdia. La informació en 15 minuts. D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell. I quan tu vulguis, el podcast del programa.
Tres minuts per arribar al punt de tres quarts de dues. Hem parlat uns minuts aquí de ciclisme a Ràdio Sabadell amb el Raül Rota. Hem de reprendre el fil del Centre d'Esports Sabadell. De fet, hem de comentar ràpidament un vídeo que ha penjat el club ara fa uns minuts de Moja Keita i Adán Gurdiel exercitant-se sobre la gespa artificial d'Olímpia, fent exercicis en pilota. Per tant, bones notícies al voltant de la recuperació dels dos jugadors que estan a la infermeria Arlequinada. Però, com us dèiem al principi, també teníem pendent parlar amb el capità del Centre d'Esports, amb César Morgado. Hola, César, ¿qué tal? Buen día, buenos días.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Lo decíamos antes que es un día, una semana, pero un día sobre todo hoy para hacer piña, ¿no? Para hacer grupo.
Sí, sí, hoy hemos tenido, bueno, ya que tenemos esta semana distinta, hemos tenido la idea, bueno, de irnos a jugar al pádel, estar todos juntos, echar un buen rato y después irnos todos a comer, que también viene bien cambiar un poco de rutina.
No está nada mal. ¿Cómo están los ánimos en el equipo ahora que han pasado 4 días desde esta derrota contra el Sanse?
Bien, a ver, los ánimos están bien. Obviamente, la verdad que estábamos todos muy dolidos, ¿no?, después del partido del sábado, ¿no? Un poco cuando no te explicas por qué pierdes un partido, cómo pierdes un partido y más tan rápido, pues bueno, sales muy decepcionado y dolido, pero bueno, yo creo que los ánimos están bien. O sea, el equipo confía el trabajo que se hace y bueno, yo ya lo he dicho muchas veces a todos que yo creo que algún día todo se decantará por nosotros y todo se estabilizará. No puede ser que bueno, que con lo que hacemos muchas veces en el partido, son muchas cosas bien, tengamos esta racha de bueno, de resultados un poco irregulares. Yo creo que encima de estos últimos cuatro partidos creo que no hemos merecido ganar todos, creo.
Y no sé, perdona César, ¿cuál ha sido el mensaje del míster estos días, teniendo en cuenta que también que veníamos de una rueda de prensa un poco caliente, vamos a decirlo así, después acusando a algunos jugadores de falta de actitud y de concentración? No sé qué os ha dicho el míster, cómo ha caído esto.
Bueno, a ver, el míster está claro que está dolido también, ¿no? Como todos, y bueno, pero al final es una figura importante y yo creo que transmite esa fuerza, ese positivismo, que yo creo que él cree muchísimo en nosotros y quiere que todos creamos igual, y yo te digo yo que la mayoría o todos creemos en las posibilidades del equipo. Al final, bueno, yo te digo que es difícil, ¿no? Cuando tienes una semana así, un fin de semana así, que te vas tan dolido por el partido, pues sacar esa fuerza, pero hay que sacarla, y ya creo que, ya te digo que confiamos muchísimo en las posibilidades del equipo, y yo personalmente una barbaridad en todos los chavales, y yo creo que todo va a cambiar sí o sí, y ya te digo que no creo que hayamos merecido perder estos partidos. Al final son errores que se tienen que ir ya corrigiendo, y bueno, ya está, y a esperar esta semana sin liga, a desconectar para la siguiente en Soria, pues ganar sí o sí.
Lo más urgente quizás es esto, ¿no, César? Al final arreglar estos problemas de concentración puntuales que ha habido en los últimos partidos.
Sí, a ver, yo creo que ya hemos tenido 200, ¿no? Me refiero, a ver, ha habido muchos, ¿no? Y yo creo que ya hemos cubierto el cupo de errores, ¿no? Yo creo que ya se tiene que acabar, ya hemos aprendido, ya sabemos por qué nos pasan las cosas, qué hemos hecho mal y qué hemos hecho bien. Yo creo que ya llega un punto que es lo que te digo, que a ver, la juventud a veces, pues bueno, peca, tiene buenas unas cosas y malas otras, ¿no? Y yo creo que bueno, ya todo el mundo se ha hecho la categoría, estamos jugando muy bien, el equipo compite mucho mejor, está a un nivel, creo, muy bueno. O sea, yo creo que ya a partir de ahora el equipo, vamos, tiene que ir para arriba, eso sí, quitando el accidente del otro día, que para mí fue un accidente.
Uh-huh. En lo que se refiere a tu parcela, vamos a llamarlo así, en la defensa, da la sensación que el equipo se nota mucho más compactado, ¿no? Que a nivel colectivo la mejoría ha sido notoria en las últimas jornadas. ¿Cuál ha sido la clave o el cambio principal?
Bueno, yo creo que se ha demostrado, ¿no? Que al final, aunque los goles han podido venir por errores de lo digo puntuales, en estrategia sobre todo, o una transición, yo creo que el equipo se nota mucho más compacto. Creo que bueno, que el míster le dio vueltas al asunto, hablamos un día hace tiempo y cambiamos ciertas cosas, y la verdad que nos ha ido bastante bien el estar más compacto, más juntos. Aparte, bueno, somos un equipo mucho menos frágil al estar más juntos. Somos un equipo que al tener calidad arriba, al tener velocidad, muchas veces, como el otro día, pues puedes plantear otro tipo de partido y a las contras le pudimos hacer muchísimo daño. Y yo creo que bueno, que el equipo al estar más junto, más compacto, ha ganado esa solidez que le faltaba antes, quizás.
A nivel personal también, César, no sé cómo estás, supongo que la lesión evidentemente del todo olvidada, no sé si lo más duro de este proceso en las últimas semanas ha sido coger el tono, el ritmo de competición.
Sí, yo creo que al principio, empiezas a jugar, no te acuerdas bien si estás ya, o sea, bueno, no te acuerdas, me refiero que bueno, vas cogiendo el ritmo, no sabes si estás al top o no, cada vez estés mejor, y bueno, yo creo que cada semana me veo mejor, y más, yo creo que la última ya ha sido como el partido, por así decirlo, que más he aguantado físicamente, que mejor me he encontrado, y yo creo que bueno, ya estoy en el punto ese de que bueno, ya estamos como estábamos antes. Y nada, a tirar para adelante.
Sí que es verdad que el míster te hizo debutar 20 minutos en Alcoy. Desde entonces, 7 partidos y los 7 en los 90 minutos. O sea, es que al final te ha hecho una pretemporada intensiva, ¿no?
Sí, bueno, a ver, la verdad que contento por eso, porque muchas veces, bueno, no tienes la suerte de poder entrar después de esta lesión, vamos, te cuesta mucho entrar, porque bueno, porque al final hay gente por delante. Bueno, el míster dio la oportunidad, creo que he ido poco a poco mejorando y nada, intento devolvérsela al equipo, bueno, haciendo lo mejor que pueda. Yo creo que ya te digo que cada semana estoy mejor y que el equipo general está mejor, y bueno, contento con ese aspecto de que puede entrar pronto al equipo.
Las dos últimas, César, que tenéis la comida, tampoco queremos molestar mucho.
Ah, tranquilo.
Del Numancia, ¿habéis podido empezar a trabajar algo? Esta semana está siendo de momento más light, teniendo en cuenta también lo del cambio de míster, que supongo que dificulta mucho, ¿no? Ahora el hecho de poder trabajar el rival.
Sí, claro, supongo que bueno, cuando llegue el entrenador del Numancia, que no sé si ha llegado algún entrenador ya, ellos se podrán analizarlo. Al final, no, como cuando cambia un entrenador, bueno, pues la forma del equipo va a cambiar completamente. Y bueno, ya de eso se encargará un poco el cuerpo técnico, pero bueno, de momento esta semana nada. Esta semana está siendo, de momento hasta ahora, un poquito más lúdica, para así decirlo hoy, de irnos a comer un pádel. Le damos mañana, ya que hay entrenamiento, pues ya empiezan a tocar un par de cosas, pero bueno, de momento ya te digo, un poco desconectando del fútbol, que también viene bien a veces.
Y de momento nada, ¿eh? Ahora repasaba y no hay noticias, ¿eh? en Soria sobre el nuevo míster del Numancia. La última, te pregunto también por esta semana, ahora lo decías tú, que está siendo un poco más lúdica, más rara, pero sobre todo por el hecho que había un par de partidos de entrenamiento, un par de amistosos y no queda ninguno, de momento. ¿Cómo lo valoráis en la plantilla?
Bueno, a ver, los partidos supongo que, claro, siempre viene bien por el tema de, bueno, digamos, gente que esté jugando menos, que pueda entrar a participar, gente que digamos, venga de una lesión, pues bueno, también le viene bien, ¿no?, ir cogiendo un poquito de ritmo y bueno, de general todos no perderlo. Pues, al final, bueno, no sé qué ha pasado, creo que ha habido algún problema con, no sé, entendimiento, Badalona o el equipo, el club Sabadell, no sé, algo ha pasado, pero se ha anulado, no sabemos nada. Y bueno, a la espera, supongo, de jugar o entre nosotros o con otro equipo, supongo.
Pues estaremos a la espera, a ver qué pasa al final. Por cierto, ¿quién ha ganado en el pádel? ¿Se puede
pues,
decir?
La final ha sido el míster David Corrus, todo físico, y Alex Sala con Sergi, creo. ¿Y? No sé quién ha ganado, pero yo creo que ha sido Alex Sala y Sergi, no lo sé.
¿Sí?
No lo sé, creo.
¿Y tú cómo...?
Yo cuarto. Yo estaba con Sergi, con Bransu. Cuarto.
Le echaremos las culpas a él entonces.
No, cuarto, bien, hemos estado bien. Pero bueno, en los últimos partidos hemos caído un poco.
Bueno, pues nada, ahora a comer. César Morgado, capitán del Sabadell, gracias por atendernos unos minutos. Muchas aquí en la radio. Que vaya bien.
Gracias a vosotros, gracias.
Hotel Suís, Duna Aduas, a Radio Sabadell.
Està sent una mica atropellat el programa d'avui, aquest Hotel Suís, però evidentment aquest torneig de pàdel, ara ho explicava César Morgado, que ha condicionat i l'hem pogut escoltar uns minuts ara a l'Hotel Suís en directe. Reprenem novament el fil poliesportiu, perquè els dos equips del Sabadell Rugby Club juguen dissabte a la tarda amb la intenció de treure bons resultats per l'equip masculí recuperar les bones sensacions de cara al tram final d'aquesta primera fase i les tintoreres per mantenir-se a la part alta de la classificació de segona catalana després de la victòria de diumenge contra la fusió de Tarragona i Vilanova. Oriol Ferran, ben tornat, què tal, com estàs?
Molt bé, molt content de tornar a estar aquí.
Comencem, si et sembla, per l'equip masculí. No podies començar avui d'una altra manera, amb rugby, que torna als camps després de dues setmanes de descans.
Així és, els nois de Leandro Guzmán, que han pogut descansar i recuperar efectius per afrontar els últims dos partits d'aquesta primera volta. El primer, dissabte, a la Raureda, contra INEF Barcelona. L'equip, com dèiem, ha tingut una aturada de 15 dies, que els ha servit per refer-se d'un inici de lliga una mica complicat. El jugador arlequinat, Pachi Benito, creu que és important haver tingut aquests dies de descans.
S'han anat bé per descansar una miqueta, portem molts partits seguits i al final això es paga, i més quan aquesta temporada tenim una plantilla bastant curta. Ens ha servit per recuperar gent que fins ara no havia pogut jugar per lesions, tot i que el dissabte estarem també en una convocatòria que tampoc s'està completa. Sembla que finalment podrem tenir gent a la banqueta per poder-nos fer relleu a les persones que estiguin jugant tot el partit.
Veurem en aquest cas, Oriol, si els nois poden donar la sorpresa contra un INEF que ja està classificat per jugar a la Divisió d'Honor Catalana.
Correcte, els barcelonins van assegurar-se el passi a la següent fase aquest passat cap de setmana. A més, són un equip contra el que els sabadellencs mai s'hi han enfrontat. Per Pachi Benito, la clau del partit és poder desplegar el seu joc i així poder endur-se la victòria.
Ells estan classificats per la següent fase a la Divisió d'Honor Catalana. Esperem que ho donguin tot, igual que nosaltres també ho farem tot. Però ben bé, el nostre plantejament serà el que hem estat fent fins ara, atacar i defensar amb tota la contundència que puguem i desplegar el nostre joc. Després el que vinguin a fer ells se'ns ha d'importar, bueno, ens ha d'importar relativament poc, entre cometes, però el que hem de fer és nosaltres fer el nostre joc i sortir amb els punts d'haver guanyat aquest partit.
En cas d'aconseguir les dues victòries en els dos partits que el resten, els de Sabadell es classificarien pràcticament segur per Divisió d'Honor Catalana. Si no, s'hauran de conformar en disputar la primera divisió.
Les que sí que han tingut un inici de temporada per emmarcar en aquest cas són les Tintoreres. Ho dèiem, que van debutar la segona catalana en aquesta segona fase amb una clara victòria contra la fusió de Tarragona i Vilanova per 48-10.
Les d'Elisabet Graner no es van deixar sorprendre i van aconseguir els 5 punts contra una fusió que a la primera volta els va posar les coses complicades. Les Tintoreres van deixar clar des d'un primer moment que volien endur-se el partit i començar la segona catalana amb victòria. Anna Pallarès, jugadora sabadellenca, creu que van saber detectar els seus punts dèbils i que aquesta va ser la clau de la victòria.
La clau de la victòria va ser que van saber reconèixer els seus punts forts i els seus punts dèbils. Sabien que dins de l'equip que tenen, el punt més dèbil que tenen és la línia. Llavors vam intentar enfocar una miqueta el joc a les cordes que havien de patir una mica, però ens havien d'acumular la defensa, i després obrir cap a la línia i aprofitar-nos que els espais estaven fora. Crec que ho vam aconseguir i així s'ha reflectit en el resultat.
Les Tintoreres intentaran mantenir la bona dinàmica aquest cap de setmana al camp de l'Empordà. Un equip, en teoria, assequible, però que quan juga de local acostuma a posar les coses complicades a les seves rivals. Pallarès creu que seria un error greu creure que el partit contra les empordaneses serà fàcil.
Per molt que puguem pensar que és un equip que l'hem guanyat abans, mai saps el que pot passar. Poden tenir jugadores que van no jugar, tu pots anar amb jugadores justes, pot haver-hi lesions. Donar un partit per guanyat i un equip per assequible, penso que és un error. I sempre qualsevol equip et pot posar les coses complicades.
Doncs veurem si les Tintoreres poden aconseguir aquesta segona victòria i mantenir-se al capdavant, que ara comparteixen amb la fusió, Oriol, entre Químics i Buc B.
Sí, els dos equips estan empatats al capdavant amb 5 punts, però la fusió barcelonina és primera gràcies a la major diferència de punts.
Doncs estarem pendents de com va aquesta segona jornada per les noies. Gràcies, Oriol Ferran.
Que vagi bé, Pau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I rematem l'Hotel Suís d'avui amb bàsquet, perquè el Club Natació Sabadell ha perdut pistonada en les últimes setmanes a Copa Catalunya. Entre les dues derrotes consecutives consumades i l'aturada de la competició de fa uns dies per la Castanyada, els nedadors s'han quedat ancorats a la part mitjana del grup. El balanç, de fet, s'ha equilibrat del tot amb 50%, 3 victòries i 3 derrotes, després de caure per primer cop aquesta temporada a casa, amb un últim quart per oblidar. La Salle Manresa va superar els de Jonathan Ramírez de 18 punts de diferència, 71-89. Això sí, el tècnic recorda com de comprimida està la classificació.
La verdad que es un grupo, pues bueno, lo que decía al principio de temporada, que va a ser un grupo muy competido, es decir, nosotros vamos con un balance de 3-3, pero bueno, es que estamos a una victoria del segundo, ¿sabes? Es decir, entonces, bueno, creo que va a ser un grupo muy ajustado. Cada semana, pues depende de los resultados, pues yo creo que variará bastante, el quinto pasará al noveno, el noveno pasará al tercero. Entonces, bueno, también es algo bonito, es decir, creo que está bastante bien. No es una liga que esté marcado los que van a ser últimos, los que van a ser primeros. Bueno, yo creo que al final pues va a ser bastante bonita y yo creo que va a haber mucha alternancia.
De fet, ampliem una mica més aquest espectre que comentava Jonathan Ramírez, perquè entre el segon classificat i el desè, a dia d'avui només va un partit de diferència. Les derrotes contra els manresans i prèviament a Olesa, amb un marcador ajustat, han frenat aquest bon ritme que duia el Natació Sabadell, però aquest cap de setmana es presenta una bona oportunitat per girar a full. El club visita el penúltim, el Molins, que només ha guanyat un partit fins ara, tot i que Ramírez alerta de les dificultats que els esperen en aquest enfrontament.
El Molins és un equip que lo había perdido todo hasta esta última semana, que ha sacado un partido en casa que ganaba de bastante diferencia, que al final, bueno, ganaron, no sé si fue de 8, de 7, de 8, pero es un equipo que ha ido perdiendo muy ajustado todos los partidos. Entonces, bueno, no creo que va a ser, no es una pista fácil, es un domingo tarde. Nosotros queremos revertir cuanto antes la situación esta, porque veníamos de Olesa de perder, pues por 2 puntitos, ¿sabes? Es decir, entonces, bueno, queremos otra vez volver a retomar las sensaciones nuestras y a ver si así, pues bueno, podemos volver otra vez a coger la buena dinámica que teníamos.
Doncs aquest duel, corresponent, insistim, a la setena jornada de la Copa Catalunya Masculina de Bàsquet, es disputarà diumenge a 8:15 del vespre al pavelló municipal de Molins de Rei. Hey, Dos minuts clavats per arribar al punt de les dues. Tenim temps suficient per repassar el menú de demà aquí a l'Hotel Suís, amb el Sergi Parc al capdavant i sobretot centrats en l'acte de patrocini entre Cerva, patrocinador principal del Centre d'Esport Sabadell, i Promo Racing a la nova Creu Alta, amb la presència, ara comentàvem el seu nom, ara l'esmentàvem, de Dan Gurdiel, jugador del Centre d'Esport Sabadell, al voltant d'un patrocini d'un equip de motos. Demà sortirem més dubtes al voltant, sortirem de dubtes al voltant d'aquesta qüestió. A més, el Sergi Parc està cuinant un informe sobre l'experiència dels jugadors de Primera Federació a l'antiga Segona B i també prèvies del cap de setmana, juvenils, segones catalanes de futbol, futbol sala, Segona B, entre d'altres, tennis o el Creu Alta Sabadell en vol. Marxem. Recollim els estris, que queda un minut per arribar a les dues, i ara li toca el torn a la Núria García, al capdavant del Notícies Migdia, ja preparada aquí a l'estudi amb l'Helena Molist. Res més, una abraçada al Toni González, que l'hem tingut avui al control de so, servidor Pau Ituri, que us ha parlat en nom dels esports d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell. Demà, més esports a partir de la una a l'Hotel Suís amb el Sergi Parc. Aquest programa el podeu trobar en uns minuts penjat i publicat a les xarxes socials de Ràdio Sabadell. Per cert, estem d'enhorabona, 18.000 seguidors al nostre compte de Twitter. Que vagi molt bé, adeu-siau!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.